A Ràdio Maricel, a cel obert.
Doncs, si no m'equivoco, si no m'he descomptat, han passat 18 dies des de la investidura, 2 setmanes i 3 dies, serien això, serien més o menys uns 18 dies. Miquel Forns, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Com han estat aquests 18 dies?
Molt, molt intensos.
Jo intensos.
Crec que la manera de... Si ho haig de resumir amb una paraula, jo crec que diria intensos.
Intensos. Intensos, s'esperaven intensos? Com s'esperaven d'intensos? O era un meló per obrir?
Bé, jo no puc dir si m'esperava que fossin exactament així perquè realment no tenia l'experiència d'haver estat alcalde de Sitges anteriorment i per tant diguem que cada dia és una descoberta nova de com et vas trobant el dia a dia no només del consistori sinó també del bategà, del batec de la vila. Però sí que realment sabia que serien dies de molta feina, de molt de treball, però de moltes hores de dedicació, però realment doncs, aquest equip, aquest nou govern, té moltes ganes, està molt il·lusionat i, per tant, afrontem aquesta intensitat doncs, amb molta il·lusió.
Us sembla que fem un repàs cronològic de com han anat les coses des de les eleccions? La nit de les eleccions recordem un Miquel Forns molt prudent a l'hora de doncs, definir-se sobre què podia passar. A partir d'aquella nit de les eleccions va començar, entenem, un procés que va durar ben bé un parell de setmanes de converses amb altres formacions polítiques. En quin moment d'aquell procés Miquel Forns va veure que probablement sí, que probablement la cosa estava lligada?
Bé, jo sempre he entès la prudència com una virtut i sempre he intentat aplicar-la a la meva vida de cada dia, a la meva vida quotidiana. Aquella nit realment vaig ser molt prudent perquè realment, doncs, malgrat que hi havia alguna formació política que havia dit que hi havia un pacte tancat, inclús va afirmar a tres bandes, doncs realment no hi havia cap pacte signat, ni parlat, ni debatut abans de les eleccions. En el cas concret de Convergència i Unió no és el nostre estil fer aquest tipus de coses i no explicar-les a la ciutadania. Per tant, no hi havia res tancat i per tant vaig creure que la prudència en aquell moment era bàsica a l'hora de transmetre un missatge. Jo crec que al llarg dels dies es van anar desenvolupant doncs, converses i es va anar veient doncs, que realment podíem tenir a l'abast la possibilitat de tenir l'alcaldia i de formar nou govern. Però fins la segona setmana no es va començar a formalitzar, a veure clar, que és realment quan vam poder doncs, establir quines línies estratègiques tindria la nova majoria, el govern de la nova majoria, és a dir, on giraria doncs, l'acció política en aquests propers 4 anys. Jo crec que això va ser més aviat doncs, la segona setmana, entre altres coses, perquè nosaltres vam tenir també Convergència i Unió la voluntat de voler parlar amb totes les formacions polítiques sense cap mena de deixar-ne ninguna de banda i, per tant, com que la roda de converses doncs, es va anar desenvolupant al llarg de la primera setmana, doncs, lògicament, doncs, fins a la segona no es va veure que això podia ser possible.
I millor 4 que 3?
Millor 4 que 3 perquè 4 partits, 4 formacions polítiques en un govern donen més estabilitat, donen més pluralitat i també donen un conjunt d'actius que poden aportar moltes coses al govern municipal. I per tant, 4 té la dificultat de que posar-se d'acord és més difícil que 3, però la pluralitat, l'estabilitat i el volum d'actius en quant a feina i dedicació és major. Per tant, millor 4.
Millor 4. Ara costarà posar-se d'acord en el dia a dia, perquè una cosa és pactar doncs un acord de govern per començar a tirar endavant, que són unes línies mestres, i una altra cosa és el treball diari amb 4 formacions, amb una determinada organització del govern, amb unes determinades àrees, que és el que està començant ara. Fins a quin punt posar en marxa tot aquest mecanisme pot ser complex?
Sempre és complex el dia a dia, no ens enganyem, ho és per una sola formació política, ho és per 2, ho és per 3 i lògicament també ho serà per 4. Però nosaltres fonamentem l'acció del govern el diàleg, el treball de les quatre formacions polítiques en base a dues coses, la confiança mútua i la lleialtat. I és amb el fonament amb el qual s'ha basat l'elaboració del cartipàs municipal, de les àrees, dels serveis, dels departaments, de les regidories, però sobretot també d'aquest dia a dia que ens portarà doncs, a treballar, a veure'ns plegats. Hem buscat fórmules precisament per crear aquest teixit de confiança i de lleialtat. No? El govern setmanalment es veu en ple, és a dir, setmanalment es troben els 13 regidors i regidores.
Més enllà de la Junta de Govern.
Més enllà de la Junta de Govern local, en la qual no hi són tots, però el govern es veu doncs, setmanalment els 13 regidors i regidores i setmanalment també els 4 caps de llistes també despatxen precisament doncs, per anar resolent aquests temes del dia a dia que no puguin crear doncs, cap mena de disfunció que sigui un entrebanc per la gestió municipal. Precisament doncs, hem buscat aquestes trobades per anar teixint aquesta complicitat, aquesta confiança, aquesta lleialtat mútua entre les quatre formacions polítiques.
Abans de preguntar-vos per amb quina fórmula s'ha organitzat aquest govern, encara un detallet més d'aquest procés que va acabar amb la investidura. El dia de la investidura vareu fer un discurs dividit, podríem dir, entre un apartat polític i un apartat personal. Però abans de començar els dos apartats, vareu tenir un record pels alcaldes. Per l'alcalde Baget, per l'alcalde Junyent, una cosa ens va cridar l'atenció i és que tots dos, i podríem dir que gairebé tots els vostres antecessors, han tingut finals amargants.
Jo crec que en aquell moment, més que Miquel Forns i Fuster, persona que parlava, en aquell moment acabava de ser proclamat alcalde de la vila i per tant era l'alcalde president de l'Ajuntament de Sitges qui es dirigia al públic, qui es dirigia a totes les persones assistents al Saló de Plens i els que ho seguien pels mitjans de comunicació com vosaltres. Jo crec que en aquell moment, com a president de la institució, com a alcalde del municipi, devia tenir un record i un reconeixement pels alcaldes que durant l'etapa democràtica del nostre país doncs han tirat endavant el nostre municipi, amb més encerts, amb més errors, amb finals potser més feliços, amb finals més complicats. Però crec que era el meu deure reconèixer no només la tasca feta, sinó la seva dedicació personal i familiar a la institució i, en definitiva, al poble de Sitges.
Anava a dir, posa en guàrdia, de tota manera, que les coses hagin... Sempre acabin una mica així, marcantes, com hem comentat.
Bé, suposo que això és fruit de molts condicionants, és fruit de moltes coses. Les legislatures van com van, vull dir, molt sovint doncs, poden tenir èpoques més tranquil·les, altres amb més crispació, també depèn molt del posicionament de cada alcalde, del posicionament de cada govern, de com queda la correlació de forces polítiques, de l'ambient social que hi ha, l'ambient polític, econòmic... Bé, s'ha donat el cas doncs, que hi ha hagut alcaldes que han tingut la segona legislatura més complicada que la primera. Jo espero que en el meu cas, en aquesta legislatura, sigui una legislatura positiva. La voluntat de mà estesa amb l'oposició la continuo mantenint no només des del primer dia sinó al llarg de tota la legislatura i també la mà estesa amb tots els col·lectius i entitats de la vila, sectors econòmics, sectors empresarials, de treballadors, perquè realment, com dic sempre, l'única manera que tirem endavant Sitges en aquests propers anys, en aquests propers dies ja, de present i de futur, és sumant a tothom. És a dir, l'Ajuntament sol no ho podrà fer, aquest govern sol no ho podrà fer, i per tant, amb una gran dosi d'humilitat, dic que hem de ser tots a un els que hem de treballar.
Doncs a partir d'aquí, amb què es concreta aquest pacte que s'ha anomenat com a la nova majoria?
Es concreta bàsicament amb, podríem dir, amb uns eixos que giren al voltant del redreçament econòmic de les finances municipals. Hem de creure clarament que només redreçant la situació financera de l'Ajuntament podrem tirar endavant. Per tant, el primer objectiu passa per això, per fer una anàlisi ben clar de quina és la situació financera de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms i a partir d'aquí poder fer, i en paral·lel, polítiques per les persones, per les famílies, per les empreses, pels treballadors. Això diria que és l'eix bàsic en el qual ens hem posat d'acord. Això, evidentment, va lligat per la promoció del municipi en el camp econòmic, és a dir, en el sector principal, en el motor principal econòmic del nostre poble, que avui en dia és el turisme, com ha estat les darreres dècades, lligat amb això al sector comercial, al sector de la gastronomia, al sector de les activitats lligades amb tot el que és el sector econòmic, i també pel posicionament cultural, el posicionament cultural no només en el calendari de la cultura del nostre municipi, sinó el posicionament cultural en el país, en el món, com un referent no només de corrents artístiques, sinó també de tot tipus de cultura, la cultura popular i tradicional, que sempre ha marcat una mica la identitat i la trajectòria d'aquest poble.
Hem d'entendre, per tant, que encara el nou govern està en la fase d'anàlisi de la situació.
El nou govern estarà encara unes quantes setmanes amb aquesta situació d'anàlisi, perquè malgrat com a oposició podíem tenir doncs, una visió de com estava la situació financera, en el cas particular de la hisenda municipal, fins que un no assumeix el govern no se n'adona realment de com està, perquè entre altres coses el govern anterior tampoc ens informava exactament de tot o trigava temps en informar-nos.
Ara m'aturo aquí un momentet, que us heu trobat sorpreses?
Sí. Lògicament van sortint sorpreses en les quals doncs, de la gestió del dia a dia doncs, lògicament l'oposició no se n'assabentava. Però jo ara, si em permeteu, no voldria fer de l'anècdota d'una sorpresa d'un dia una lliçó o una conclusió global de quina és la situació.
D'acord, no us preguntem per les sorpreses.
Prefereixo esperar encara uns dies per poder tenir una conclusió global de quina és la situació financera de gestió del municipi. Uh-huh. Ho dic per això, per no elevar a la categoria de... per no pontificar per una anècdota d'una sorpresa.
D'acord. Per tant, en qualsevol cas...
Tot i que el cúmul de sorpreses poden arribar després a unes conclusions, també, però de moment preferiria ser prudent.
D'acord. Doncs a partir d'aquí, a partir d'aquesta anàlisi, com s'ha organitzat aquest equip de govern i com pensa aquest equip de govern organitzar l'Ajuntament doncs, per portar a terme aquesta tasca de redreçament de la situació, bàsicament de la situació econòmica?
El redreçament econòmic passa principalment també per un redreçament de la pròpia administració de l'Ajuntament. Això vol dir el que sempre hem defensat nosaltres, que és l'aprimament de l'estructura organitzativa i de funcionament de l'Ajuntament. Nosaltres, per començar, de les 7 àrees que hi havia a l'anterior legislatura, de les 7 àrees les quals, mitjançant les quals s'organitzava el funcionament polític i administratiu de l'Ajuntament, les hem reduït a 3. Una primera àrea, que seria l'àrea de presidència, de serveis centrals i de serveis a les persones, una segona que seria de promoció de la vila i una tercera que seria de territori i sostenibilitat. És a dir, territori, persones i promoció, econòmica entenguis, serien els tres grans eixos pels quals ha de girar l'entorn organitzatiu de l'Ajuntament.
Per tant, no heu dividit l'Ajuntament en tantes àrees com partits?
No. Si féssim cas d'aquesta premissa, correspondria, si hi ha 4 formacions polítiques, 4 àrees.
Per això preguntàvem.
Doncs
d'acord.
No. És més. Inclús tot i havent-hi 3 àrees, en el cas concret de Convergència i Unió, en presideix 2 i la tercera àrea la presideix el Partit Popular. D'acord. És a dir, que la correlació de forces no ha estat l'eix pel qual s'ha organitzat l'Ajuntament. Al contrari, s'ha tingut molt clar les 4 formacions polítiques, Convergència i Unió, Partit Popular, Sitges Grup Independent i Nou Horitzó, que les qüestions partidistes les havíem deixat de banda, les endogàmies de partit s'havien deixat de banda i havíem de començar a construir, bàsicament partint de la idea de l'aprimament, la reducció per reduir, amb despesa econòmica i per guanyar amb agilitat, eficiència i eficàcia. I a partir d'aquí, per això, de 7 àrees hem passat a 3.
D'acord. Durant la campanya electoral, Convergència i Unió i les altres formacions polítiques varen fer alguns anuncis sobre les primeres mesures que entenien que s'havien de prendre. Normalment aquestes mesures després tenen molts matisos perquè la situació real, allò que ens comentàveu, que va sobre els papers no coincideix sempre exactament amb la informació que es té, però en qualsevol cas hi havia alguns detalls que s'havien estat esmentant, com per exemple Convergència i Unió, si no recordem malament, havia afirmat que reuniria els 1.500 aturats que hi ha Sitges per tractar doncs, d'activar les primeres mesures per generar ocupació. També es va parlar de la reducció de les empreses públiques municipals, què hi ha de totes aquestes mesures que s'havien anunciat per part de les formacions que després han pactat accedir en aquest govern?
Bé, hem d'entendre d'entrada un punt de partida, sí. Que és que les mesures que esteu explicant va ser una proposta de Convergència i Unió. Uh-huh. Per tant, ara hem de partir de la idea de que en aquest moment el govern no el forma únicament Convergència i Unió. Si Convergència i Unió hagués tingut majoria absoluta, doncs evidentment podria portar de baix a dalt o de dalt a baix 100% el seu programa. En aquest moment el programa de Convergència i Unió se somet també a debat, a consulta, igual que el programa del Partit Popular de Nou Horitzó i de Sitges Grup Independent, doncs a debat de la nova majoria.
D'acord.
Per tant, l'actuació que es prenguin anirà determinada per un acord de les quatre formacions polítiques, no només de Convergència i Unió, malgrat l'alcalde sigui de Convergència i Unió. A banda d'això, que és des d'on hi ha partit, a partir d'aquí el govern s'ha posat doncs en marxa amb determinades actuacions que es poden anar prenent en paral·lel a l'anàlisi que estem fent de la situació financera. Insisteixo que només no fa ni 20 dies que hem pres possessió, no fa ni 10 dies que els regidors tenen les funcions delegades per part de l'alcaldia i, per tant, aquest engranatge està començant a caminar. Però sí que ja hem començat a prendre algunes determinacions. En el cas concret de la situació econòmica del municipi, ens preocupa molt. Ens preocupa molt el dia a dia de les empreses, ens preocupa molt el dia a dia de la situació de les treballadores, dels treballadors, de les famílies. Aquest ajuntament, aquest govern, té la intenció de posar totes aquelles eines que té l'ajuntament en el camp de la formació, en el camp de crear empreses, en el camp de l'emprenedoria, en el camp de l'assessorament, a disposició de les aturades i d'aturats del municipi per precisament facilitar doncs el seu accés a un lloc de treball o a la creació d'una empresa. Si això es traduirà després en la convocatòria d'un acte concret o no, això ho hem de determinar. Ara estem veient quina és la millor fórmula per poder-ho fer. Quan diem que convocarem els aturats i les aturades, quan Convergència i Unió deia això, no volia dir que faríem una reunió de tots els aturats o les aturades, exclusivament. Pot ser aquesta la fórmula o en pot ser una altra. L'estem estudiant quina serà la millor, quina serà la que sigui més servicial per les aturades i pels aturats. Però tenim clar que hi haurà una actuació d'aquest govern destinada a posar tots aquests recursos a disposició de les persones que en aquest moment no tenen feina.
D'acord. Aquesta és una. El tema de les empreses municipals.
Les empreses municipals...
Que també sortien altres programes.
Majoritàriament el govern està totalment d'acord que totes aquelles que dupliquin serveis, personal i costos seran eliminades. Excepte l'Agència de Turisme de Sitges, Turisme de Sitges, agència de promoció, que serà l'única entitat empresarial que conservarem perquè la veiem com una fórmula bona per seure sector públic i sector privat i anar agafats de la mà també en l'aportació de recursos per treballar la promoció econòmica de Sitges, la promoció turística. Per tant, en base a això, és a dir, l'agència de turisme seria la que mantindríem, la resta, aquest govern les suprimirà, la resta d'empreses municipals les eliminarà.
I per tant les funcions tornarien les funcions als treballadors
que
municipals.
Les funcions que exercien per duplicat aquestes empreses retornaran als corresponents departaments municipals.
D'acord. L'Ajuntament continuarà els referents?
La seu administrativa continuarà a l'edifici, antic edifici, diguéssim, Sitges Referents, a l'edifici de l'empresa, que ara es diu Sitges Les Proelles, l'edifici.
Sí,
que no, l'empresa es continua dient igual. La seu administrativa serà allà. La seu de l'alcaldia retornarà a la Casa de la Vila, a la plaça de l'Ajuntament.
Per què?
Perquè, per dues raons. Una de proximitat. És a dir, la seu administrativa en aquest moment està en un polígon allunyat del centre o allunyat majoritàriament de tots els barris de Sitges, i creiem que la seu institucional de l'Ajuntament ha de ser el més pròxim al ciutadà possible. Per tant, com que qui representa la institució de l'Ajuntament és l'alcalde, és l'alcaldia, per això l'alcaldia retornarà a la Casa de la Vila, a plaça de l'Ajuntament, amb tot el seu departament, per una qüestió de proximitat amb el sitgetà i amb la sitgetana, i perquè realment la seu simbòlica, la seu institucional que representa el nostre ajuntament és la Casa de la Vila del segle XIX, no un edifici administratiu d'oficines del segle XXI malgrat la intenció, diguem, sigui bona a nivell simbòlic, no ho és.
L'OAC canviarà de lloc?
L'OAC estem estudiant en aquest moment quina seria la millor ubicació. Aquí hi ha un acord de ple de l'anterior legislatura de trasllat. Bé, en aquest moment estem veient, analitzant realment quina és la millor solució, no només a nivell econòmic, sinó també a nivell funcional. Per tant, en aquest moment encara el govern no s'ha decidit exactament quina serà la ubicació. Estem, abans de prendre una determinació, no només del trasllat de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, sinó de moltes de les dependències municipals que encara estan per que encara no s'han ubicat a la seu administrativa de les Provelles, sinó que encara continuen doncs, en llocs així dispersos, i també de la situació patrimonial de molts edificis o finques que té l'Ajuntament. Estem fent una anàlisi global perquè abans de prendre determinacions ens agradaria fer un planejament bastant global de quina és la situació de les dependències per veure doncs, quin rendiment li podem treure, no només administratiu sinó també econòmic, perquè potser doncs, podríem llogar o vendre determinada part del patrimoni precisament també per generar ingressos que bona falta ens fan en aquest moment.
Tot i que no és el millor moment per vendre ara?
Bé, no és el millor moment, però hi pot haver ofertes interessants, per què no?
Aleshores, podríem passar a repassar alguns dels temes que doncs, han anat cavalcant entre el final de la passada legislatura i l'inici d'aquesta, per veure si el govern té algunes determinacions ja preses sobre aquests aspectes. Entenem, i abans de començar la conversa el mateix alcalde ens ho comentava, que molts d'ells possiblement encara també estan en fase d'estudi sobre quina és l'orientació, però tanmateix els podem anar repassant. Un d'aquests és, per exemple, i sortia també en aquelles famoses 5 mesures que va anunciar Convergència, que és el tema de l'Agnès de Sitges. Ahir, precisament, la consellera Irene Rigau passava per Sitges, no sabem si vau tenir l'oportunitat de saludar-la en una trobada, però tanmateix una de les propostes que feia Convergència en el seu programa era precisament parlar amb la consellera Rigau per tal de tractar de desbloquejar el tema de l'escola Agnès de Sitges. On està aquest punt?
Bé, la veritat és que l'escola Agnès de Sitges és una de la construcció, de la nova escola d'Agnès de Sitges és una de les prioritats d'aquest govern, no només de Convergència i Unió, malgrat ho insistíssim en la campanya electoral, també ho és del Partit Popular, també ho és de Sitges Grup Independent i de Nou Horitzó. Això sí que s'ha parlat a nivell de les quatre formacions polítiques i tenim molt clar que serà una prioritat d'aquests propers anys. En aquest moment estem mantenint doncs, les converses necessàries amb el Departament d'Ensenyament i també amb el Parlament de Catalunya, amb els grups parlamentaris, doncs, de les dues formacions del govern de Sitges que tenim, que compartim grup parlamentari, perquè tant el Partit Popular com Convergència i Unió, doncs, com que som formacions polítiques no només de nivell local sinó d'abast nacional, tenim doncs, els nostres col·legues, per dir-ho d'una manera, doncs, parlamentaris, i per tant estem en contacte per mirar doncs, explorant quina és les vies que podem trobar per aconseguir doncs, aquell compromís de la Generalitat de Catalunya de que l'escola Agnès de Sitges doncs, obri portes l'any 2012, la nova escola, el nou edifici construït doncs, al barri de Quim Mar, doncs, realment pugui ser possible.
Amb el que heu vist fins ara podem ser optimistes?
Bé, jo tornaré a ser prudent i esperaré que avancin més les negociacions i que avancin més els diàlegs i que ho puguem plasmar d'alguna manera documental. Per tant, diré que necessitem encara uns quants dies més.
Un altre dels temes, els museus. El Partit Popular, en el seu programa electoral, deia que aturaria la reforma dels museus del Cau Ferrat i el Maricel de Mar. Convergència i Unió va ser una miqueta, aquí sí, no va ser tan directa en l'argumentació, però tanmateix entenem que s'obre un procés de converses entre els partits. On està el tema dels museus? Amb qui s'ha de parlar amb el tema dels museus? I si s'aturaran o no s'aturaran les obres en el tema dels museus?
D'entrada, quedi clar que la responsabilitat de la reforma dels museus no és de l'Ajuntament de Sitges, únicament. És del Consorci del Patrimoni de Sitges, al qual l'Ajuntament de Sitges hi té representació. Sigui dit de passada, a l'anterior legislatura l'Ajuntament va perdre la paritat en representació i ara som minoria, també m'agradaria ressaltar-ho, però la responsabilitat màxima és del Consorci del Patrimoni de Sitges com a organisme i de l'administració que ha adjudicat l'obra, que és la Diputació de Barcelona. Aquest és el punt de partida. Malgrat això, el govern de la nova majoria, el govern de Sitges, té clar que no vol aturar les obres, però sí que vol incidir en allò que sigui modificable de les obres. Per tant, en aquest moment nosaltres ja ens hem posat en contacte amb la plataforma ciutadana, la plataforma Sitges, que ha vetllat doncs, per la, diguem, per la conservació de la part patrimonial i artística dels museus, de la reforma concreta del Cau Ferrat, de la Casa Rocamora i del Maricel de Mar, i mantindrem doncs, aviat una anàlisi de quines són aquelles actuacions en base a la participació ciutadana que sempre hem reivindicat i que també serà una de les premisses d'aquest nou govern, en base a allò que puguem intervenir en el projecte per fer la reconsideració que es cregui oportuna i que sigui possible fer i que no afecti ni el projecte museístic ni el finançament, insisteixo, ni el finançament de les obres de reforma.
Per tant, no esperaran les obres.
Aquest govern no té la intenció d'aturar les obres, però sí que té la intenció de reconsiderar aquelles parts del projecte que siguin modificables. Insisteixo, sense afectar el projecte museístic i sense afectar el finançament de les obres.
I, evidentment, d'acord amb la direcció de l'obra.
Evidentment, d'acord amb la direcció de l'obra i d'acord amb les administracions competents, perquè, insisteixo, l'Ajuntament som una part molt petita com a administració competent. Aquí la majoritària és la Diputació de Barcelona.
Precisament, ara que surt la Diputació de Barcelona, és possible que la Diputació, gairebé segur que la Diputació de Barcelona, canviï de color?
Segons les últimes informacions que tenim, així és, el camí va per aquí, però caldrà veure la investidura, que encara no ha passat.
D'acord. En qualsevol cas, en el supòsit més que possible que la Diputació de Barcelona canviï de color, això pot suposar algun canvi de les relacions de la institució Ajuntament, que té ara mateix un determinat color, amb la institució Diputació de Barcelona?
No seria, penso, aviam, les institucions han de funcionar al marge de les formacions polítiques.
Sempre ho fan.
Però no seria, em sembla, cap descoberta que digués que si l'Ajuntament de Sitges, l'alcaldia és de Convergència i Unió i la presidència de la Diputació és de Convergència i Unió, doncs hi pugui haver una major afinitat, si més no, de diàleg. Per tant, no penso que no estic descobrint res, no estic descobrint la sopa d'alls, vaja.
El fet de que el Consorci del Patrimoni sigui també un ens que estigui participat per les dues administracions també pot motivar que el fet de que hi hagi canvis en les dues institucions hi hagi canvis en el Consorci?
Lògicament, perquè el Consorci està format per l'Ajuntament i la Diputació i els representants de l'Ajuntament i de la Diputació van en funció del govern que governa les dues institucions, les dues administracions. Per tant, lògicament, el Consell General, el Consell Executiu, tot això canviarà i serà en representació, diguem, dels nous governs. Per tant, lògicament, hi haurà canvi de persones i també de directrius polítiques, està clar.
I li demanarà l'Ajuntament a la Diputació la cessió del Miramar?
Això és un dels objectius que també tenim per aquests propers anys, i inclús diria mesos, perquè la cessió del Miramar finalitza enguany. Per tant, un dels treballs que hem d'insistir molt és aconseguir que la Diputació de Barcelona cedeixi a l'Ajuntament de Sitges, al poble de Sitges, per ús i gaudi dels sitgetans, d'aquelles polítiques que des de l'Ajuntament es vulguin fer en el camp cultural, en el camp artístic o en aquell camp de la participació ciutadana, allà on te convingui, allà on te faci falta, l'edifici Miramar. I el nostre objectiu no és aconseguir-lo una sessió com s'ha fet aquests darrers anys per un any o per una legislatura, sinó per molts més anys. Ara tindrem una oportunitat bona per poder-ho fer. I hem de ser capaços uns i altres de poder-la aconseguir.
Sempre hi ha hagut un cert entrebanc a l'hora...
Històricament sempre hi ha hagut un cert entrebanc, però malgrat això, insistirem. Soc optimista.
Més temes. Un dels projectes estrella de l'últim govern, en el darrer tram de la darrera legislatura, va ser el projecte Aqualia. Convergència va parlar de reformular o de replantejar aquest projecte. Hi haurà una reformulació de Qualia?
Qualia hem de partir de la idea que en aquest moment, malgrat algunes gestions que s'hagin fet en el camp de la promoció econòmica, és bàsicament un projecte urbanístic. Per tant, com que és molt complex, En aquest moment, les quatre formacions del govern estem analitzant la situació urbanística del projecte Qualia i també la situació o la part de més de promoció econòmica dirigida cap al sector privat, és a dir, aquelles empreses privades que s'havien d'afegir o que s'havien d'incorporar al projecte. Per tant, estem analitzant la situació i encara necessitarem unes quantes setmanes per poder prendre una determinació realment del que hi havia de Qualia. Perquè nosaltres sempre hem dit que en Qualia es va vendre molta fum i ens estem adonant doncs, que hi ha una part de fum i per tant hem de veure exactament què hi ha de cada cosa, quina és la situació, també quina és la situació del que en aquell moment es va abanderar com el projecte emblema per arrencar Qualia, que era el Centre d'Estudis Superiors en Arts Escèniques, la VIPA, i per tant també hem de veure exactament com està aquesta situació, com està la situació de la VIPA, per poder prendre alguna determinació.
Heu parlat amb la gent de la VIPA?
Hem parlat amb la gent de la VIPA, i en els propers dies...
Engega el curs l'any vinent?
Aquest setembre ho veig molt complicat.
D'acord.
Ho veig molt complicat, senzillament perquè en aquell moment no hi ha res, no hi ha les instal·lacions, no hi ha res, i per tant que d'aquí a setembre es pugui fer és molt complicat.
S'havia parlat del centre de disseny?
S'havia parlat del centre de disseny, però tot això està, si no aturat, està en estat així una mica esperant doncs, a veure com es resol la situació aquests propers dies. No? Nosaltres hem parlat amb els responsables de VIPA, ara hem de parlar-ne més, hem de continuar parlant, veure exactament com està la situació. Jo sempre he defensat a nivell de Convergència i Unió que el Centre d'Estudis Superiors és una bona notícia, però hem de veure quina és la fórmula perquè realment es pugui instal·lar Sitges aquest Centre d'Estudis Superiors, que no sigui mai perquè Sitges hi perdi, ni a nivell públic ni a nivell privat, sempre sigui per guanyar-hi. I per tant, hem d'estudiar quina és la fórmula.
I l'Atlàntida?
L'Atlàntida, ens trobem en una situació en aquest moment en què el govern ha arribat fa pocs dies, que el govern ha hagut d'assumir doncs, molta informació i una d'elles és tot l'expedient de l'Atlàntida. L'expedient de l'Atlàntida l'estem analitzant de la baix. No voldríem prendre cap determinació que pugui perjudicar ni els interessos de Sitges ni els interessos de l'empresa i dels treballadors de l'Atlàntida sense abans haver examinat perfectament i profundament tot l'expedient, que no és només el funcionament de l'activitat de l'Atlàntida en tant que espai d'oci, per dir-ho d'una manera, sinó també com a espai urbanístic. Aquí hi ha una resolució de la Generalitat que afecta sobretot tot el camp urbanístic, sobre unes obres que es van fer, i per tant el que volem és analitzar-ho bé, i estem pendents també d'uns informes jurídics que s'han demanat doncs, en el propi Ajuntament perquè doncs, el govern es pugui pronunciar.
De moment l'empresa no ha obert.
De moment, aquests darrers dies, no, malgrat doncs, es va fer córrer doncs, que obriria això, doncs no ha obert.
Heu parlat amb l'empresa?
Bé, nosaltres estem pendents de mantenir una reunió amb l'empresa, però primer volem tenir clar tot el coneixement de l'expedient i conclusions clares de l'expedient, perquè com un diàleg amb l'empresa necessitem primer el posicionament també per part nostra com a govern municipal, i per tant hem parlat amb representants dels treballadors que doncs, alguns dies doncs, s'han manifestat doncs, defensant els seus llocs de treball davant l'edifici de les Proelles. Bé, i ara estem en aquell moment d'anàlisi, doncs, de veure exactament doncs, com estan les coses per poder, com deia, prendre una determinació.
En qualsevol cas, aquesta determinació, si no es vol anar contra els interessos dels treballadors i de l'empresa, s'haurà de prendre en breu, perquè la temporada estiuenca està a punt de començar.
Bé, és el que té quan unes eleccions són el mes de maig, quan una investidura és el mes de juny, i doncs, quan un negoci doncs, ha d'obrir a l'inici de la temporada. Es cavalquen molts interessos, però per damunt de tot, no vull oblidar que els interessos municipals que és pels quals ha de vetllar el govern estan en primer lloc. Evidentment els interessos de l'empresa, els interessos dels treballadors també, però nosaltres representem el municipi i per tant el primer que hem de fer és defensar els interessos municipals.
Quina és la carpeta que més pesa sobre la taula de Miquel Forns?
La d'Hisenda. La d'Hisenda. En aquest moment la situació és complicada, és una situació que estem analitzant també. Perdoneu que insisteixi molt amb el tema de l'anàlisi, però és que no portem ni 20 dies de govern i, per tant, estem en aquest període. Però la carpeta que en aquest moment més li preocupa a l'alcaldia i més li preocupa al govern és la situació econòmica de l'Ajuntament, que dificulta doncs, el dia a dia, que dificulta la gestió diària de l'Ajuntament i que marcarà la determinació, marcarà l'actuació, les decisions polítiques dels propers 4 anys.
Sense diners no es poden fer coses.
Sense diners no es poden fer coses, i si a més doncs, arrossega deute, doncs, això encara ho agreuja.
Jordi Mas deu dormir bé?
Jordi Mas dorm bé perquè té un equip de persones molt professional, té un equip de persones amb una gran vàlua que tècnicament doncs, l'estan donant, li estan posant totes les eines al seu abast perquè ell pugui tenir la visió no només tècnica sinó també política de la situació financera. I aquesta és una de les grans coses que m'agradaria ressaltar que hem fet aquests primers dies de govern, que és comptar sempre amb els professionals de l'Ajuntament, amb els treballadors i les treballadores de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms. Nosaltres tenim molt clar que qualsevol actuació que fem necessitem dels funcionaris i laborals, necessitem de la gent que treballa a la casa, perquè són els dipositaris del coneixement, de l'experiència, de tota la trajectòria que ha tingut aquesta casa doncs, en aquests últims anys, i per tant necessitem d'ells per poder funcionar. I per tant, sempre ho he dit, que comptem amb tothom per poder tirar endavant, i sobretot amb els treballadors i treballadores de l'Ajuntament.
Quina rebuda heu tingut?
Bé, el primer dia, una de les actuacions que teníem clara que volia fer el govern de la nova majoria és reunir totes les treballadores i treballadors, presentar-nos, posar cara als noms, per dir una manera, que cada regidor, un cop tingués delegades les seves funcions, anés al seu departament, als serveis de cada departament de la seva regidoria a presentar-se, i que tinguéssim doncs, un diàleg constant, treballadors, polítics, per tirar endavant no només el dia a dia, sinó també els grans projectes, que també esperem poder-ne fer molts. No? I per tant, amb això hem trobat doncs, il·lusió, ganes, i perquè la nostra situació personal també és aquesta, no? De molta il·lusió, de moltes ganes.
El dilluns hi ha ple, oi?
El dilluns, dia 4 de juliol, hi haurà el primer ple de la legislatura, a banda del ple d'investidura, que en aquest cas serà extraordinari perquè és per l'aprovació del cartipàs municipal i tot el paquet que gira al voltant del cartipàs, òrgans col·legiats, retribucions, assignacions, etc.
Aquest ple doncs, inaugurarà una situació inèdita a l'Ajuntament de Sitges, 4 partits al govern, 2 partits a l'oposició. Quina és la relació que s'ha establert, si és que s'han establert ja, amb els dos partits, amb les dues formacions que restaran a l'oposició en aquesta legislatura?
Bé, en aquest moment hem mantingut converses amb els dos partits de la oposició. Demà tindrem la primera junta de portaveus, amb la qual hi seran presents tots els portaveus de tots els grups municipals, i començarem a debatre la dinàmica d'aquests propers 4 anys. Per tant, diguem que encara no hem tingut formalment cap junta de portaveus per poder debatre grans temes i preparar els plens i el dia a dia de polític, però sí que hem tingut una relació cordial, jo diria normal. Inclús m'agradaria destacar que la pràctica totalitat dels regidors del govern sortint s'han posat a disposició dels regidors i regidores entrants doncs, per fer el traspàs de cadascuna de les regidories doncs, amb cordialitat, amb normalitat, i posant sobre la taula aquells temes pendents que hi ha, els temes urgents, doncs, precisament per no posar entrebancs. Jo diria que ha estat un traspàs correcte i que la relació en aquest moment amb l'oposició és normal i cordial, i és la intenció, aquesta intenció de mà estesa, que perduri tota la legislatura.
Serà, a veure, totes les legislatures que comencen amb canvi acostumen a començar d'una manera més tranquil·la. Malgrat tot, Miquel Forns doncs, té una situació econòmica que probablement cap alcalde abans havia tingut a sobre de la taula. Es preveu un inici de legislatura tranquil?
Jo crec que si la voluntat de l'alcaldia del govern és de mà estesa i és de diàleg, ho serà. Però amb això hem de ser molt sincers i molt lleials mútuament. Jo poso la lleialtat, la sinceritat, la confiança a sobre la taula, a mans del govern, però també a mans de l'oposició, i espero que això sigui recíproc. Per tant, si és recíproc, això funcionarà. La situació econòmica ho complica, sí, però mireu, aquests primers dies, una de les determinacions que hem pres és que tot el que és el paquet del que costava les retribucions del govern i de l'equip de confiança s'havia de reduir, i ho farem. En el proper ple s'aprovarà una reducció dels sous dels càrrecs electes i una reducció del que costa el paquet, diguem, de l'equip d'eventual de confiança. Això sumat a l'aprimament de les àrees, de 7 àrees amb 3, tot això està reduint realment la despesa del que costa el govern i del que costa l'organització. Una de les primeres mesures que gràcies a això ja podem aplicar en els propers dies és que podrem pagar els petits proveïdors de Sitges i de la comarca. Totes aquelles factures inferiors a 500 euros que l'Ajuntament deu a proveïdors, a empreses de Sitges i la comarca, en els propers dies es pagaran. I això és gràcies també a aquesta idea clara, a aquest posicionament clar de que hem de reduir el cost de l'equip polític i de confiança. Per tant, si això ho tenim clar, si les idees són clares, si s'expliquen bé, si hi ha confiança i lleialtat, el camí a recórrer és molt ampli i està molt obert.
Segon anunci, és a dir, que els proveïdors cobraran.
Els proveïdors, en els propers dies, els proveïdors que tinguin factures pendents inferiors a 500 euros, cobraran aquestes factures de l'Ajuntament de Sitges. Estem parlant d'un paquet global que puja al voltant de 160.000 euros, però que és fruit d'aquesta reducció inicial que hem tingut, que estem aplicant ja, del que cobren els regidors, del que cobren l'equip de confiança. Gràcies a això podrem pagar inicialment doncs, aquestes factures. No podem pagar tots els proveïdors encara, però sí que podem anar fent petites actuacions que vagin com a mínim alliberant, que vagin alleugerint la situació també de les empreses del nostre municipi.
Fareu un nou pressupost pel que resta d'any?
Aquest any continuarem el pressupost prorrogat i el nou pressupost ja serà per l'exercici de l'any 2012.
I un altre, canviareu la dinàmica dels plens?
La dinàmica dels plens aquests últims anys ha estat una dinàmica, jo diria, i assumeixo la responsabilitat que em toca en tant que portaveu de Convergència i Unió en els darrers 4 anys. Ha estat una dinàmica, jo crec, lenta i fins i tot pesada, no només pels polítics, pels 21 regidors, sinó també pel públic i per les persones que ho seguien. La intenció és aquesta vegada aplicar el ROM, el Reglament Orgànic Municipal, que disposa un minutatge en les intervencions dels portaveus. I per tant, el que busquem és alleugerir les intervencions, fer-les més curtes perquè els plens tinguin menys durada i realment es parli i es debati les coses principals.
Quan es comença un nou projecte, es comença entenem amb il·lusió. Quan hi ha moltes coses a sobre de la taula, suposem que també surt el cansament. Fins a quin punt hi ha més il·lusió que cansament, o fins a quin punt hi ha por que el cansament superi l'il·lusió?
Jo diria que el cansament en aquest moment ha estat perquè en el cas concret, per exemple, de Convergència i Unió, vam encadenar les eleccions al Parlament de Catalunya a la tardor, amb ja la precampanya electoral, la campanya electoral de les municipals, les eleccions, les negociacions, la formalització de govern, la investidura, és a dir, ha estat un no parar polític, continu de molts mesos, lligat en què cadascú de nosaltres teníem la nostra pròpia professió, la nostra família, les nostres també aficions, i tot això ha sigut, diguem que potser un cansament físic, bueno, que s'ha fet suportable, però que sí que no ens enganyem, que també afecta, no? Ara, dit això, la il·lusió, les ganes d'arrencar un nou projecte, i un nou projecte d'aquesta, diria, d'aquesta envergadura, que és gestionar l'alcaldia, gestionar l'Ajuntament de Sitges, el govern, que en definitiva vol dir gestionar Sitges, jo crec que això ho pot tot. En aquest moment ho pot tot. L'alcalde dorm les hores que ha de dormir, menja quan ha de menjar, i mentre l'alcalde i els regidors i les regidores mengin i dormin, vol dir que anem en bon camí.
Doncs ho deixem aquí, tindrem moltes més oportunitats per continuar parlant amb l'alcalde, celebrem que dormi i mengi, doncs com Déu mana, perquè sobretot això és força, força important. Miquel Forns, alcalde de Sitges, moltes gràcies per haver acceptat doncs aquest primer convit de Ràdio Maricel.
Gràcies a vosaltres i insisteixo, gràcies sempre per la vostra tasca que feu com a emissora municipal.
I a tots vostès, doncs res més, 5 minuts, notícies en Conradio i més coses.